subvertiadavilabertran.cat i al telèfon 93 244 90 50 amb la col·laboració de Ràdio Estel.
El rebesavi Sebastià, Damià, el meu besavi, el meu padrí Josep, Sebastià, el meu pare, i jo mateix, l'Eduard, juntament amb els meus germans. 5 generacions, 100 anys fent la famosa llonganissa d'Organyà. La nissaga dels Ubac prové de Sant Llorenç de Morunys. Tenim documentació que, com a mínim, es remunta a 1851, una de les fàbriques d'embotits més antigues de Catalunya. Avui seguim en primera línia. Per alguna cosa serà Ubac Organyà, les coses ben fetes.
Ràdio Principat. La Seu d'Urgell, 105.0. Ràdio Estel. Sempre amb tu.
La salut, cosa de tots. Presentat pel doctor Jordi Fàbrega.
Molt bona tarda a tothom. Benvinguts a un nou programa de La Salut, cosa de tots. El vostre programa diari, a l'estiu, de salut, de Ràdio Estel, Ràdio Principat. Són els nostres minuts diaris dedicats cada tarda per parlar de diferents temes sanitaris de la forma més planera possible, per, com ens agrada dir nosaltres, saber què ens passa, per què ens passa i, sobretot, què hem de fer per estar millor. Recordin que aquest programa no seria possible sense la nostra productora, la Montse Buera, i els controls tècnics, com sempre, l'Àlex Alzina. Avui parlarem de la malaltia pulmonar obstructiva crònica. I ho farem gràcies a l'entrevistat, que és el doctor Josep Fuster, que ell és metge de família del CAP del Centre d'Assistència Primària de la Seu d'Urgell i, per tant, de l'ICS, de l'Institut Català de la Salut. Posteriorment a la pregunta de l'oient, avui contestarem una pregunta que ens ha fet arribar el Miquel Roig. El Miquel ens ha preguntat sobre els polls, sobre els piojos de l'escola, i ens ho explicarà el doctor Pablo Ercoli. Ell és metge pediatra de Pediatria dels Pirineus. Acabarem, com sempre, amb un dels nostres consells de salut. Aquests consells que ens prepara la Montse Buera per mirar d'estar, si pot ser, una mica millor. I, de fet, avui ens ha explicat com, o ens ha preparat, què hem de fer, quins bons hàbits hem de tindre per no guanyar aquests quilets de pes que tots ens volem treure de sobre. Som-hi, doncs, som-hi amb l'entrevista d'avui, per això donem la benvinguda al doctor Josep Fuster, ja ho hem dit, ell és metge de família del Centre d'Assistència Primària de la Seu d'Urgell. Benvingut, doctor Fuster.
Hola, bona tarda.
Parlarem de la malaltia pulmonar obstructiva crònica, és a dir, ara ens ho explicarà ell una mica, però estem parlant sobretot d'aquests avis que tenen tos, que tenen expectoració, que s'ofeguen, no? Què és exactament la malaltia pulmonar obstructiva crònica?
Bé, es caracteritza per la presència d'una obstrucció crònica i poc reversible al flux aeri. Sol iniciar-se amb una bronquitis crònica i pot coexistir amb l'emfisema pulmonar. Què és una bronquitis? Doncs és una inflamació dels bronquis, les vies respiratòries de grandària mitjana, que es troben als pulmons. Pot ser aguda, que sol ser causada per virus o bacteris, o crònica, que no és necessàriament causada per una infecció, que es caracteritza per tos persistent, que produeix un esput, o també conegut com a flegma.
L'esput durant... seria la flema, eh, això?
Sí.
Aquests mocs que van traient.
Durant almenys 3 mesos en 2 anys consecutius.
Aviam, 3 mesos en 2 anys consecutius per ser considerat crònica, en principi, eh?
Sí. Vale. I, com hem dit, pot coexistir amb l'emfisema, que és una malaltia pulmonar que deteriora els alvèols, que són els sacs aeris, provocant que els pulmons siguin menys capaços d'expandir-se i de contraure's degut a una pèrdua d'elasticitat, i com que no es poden contraure completament, són incapaços d'encomplir-se d'aire i fer la ventilació.
Això, tot això que ens ha explicat, doctor Fuster, de cara al malalt, què és el que li comportaria, grans trets, ser un malalt que tingui una malaltia pulmonar obstructiva crònica?
Bàsicament, una restricció de la seva capacitat de respirar, entenent això com a aparició d'ofec.
Ofec, o sigui, el que nota el malalt és que s'ofegue?
Sí, o conegut també tècnicament com a disnea. La falta d'aire.
Disney seria el nom mèdic d'ofec, per entendre'ns?
Sí, de la dificultat de respirar. Va. A la pràctica clínica és un baix flux d'aire que hem de determinar amb les proves de funció pulmonar.
Vale, que això ho podem mesurar amb algunes proves concretes, que és
l'espirometria.
No? És molt freqüent la malaltia pulmonar obstructiva crònica?
Sí, arreu del món l'any 1990 es va etiquetar com a la 6ª causa de mort, però actualment, amb l'augment del tabaquisme i els canvis demogràfics, és la 4ª causa de mort al món.
La 4ª causa de mortalitat, déu-n'hi-do, eh? Sí. I quin és... Ja ens ho ha mig deixat anar, això del tabac, ja ha sortit el tabac per aquí al mig.
Sí.
Les causes són vàries, són múltiples, o el culpable de tot és el tabac?
A veure, normalment és causada per l'exposició a partícules nocives o gasos, el més important dels quals conegut és el consum de tabac, o també anomenat tabaquisme. També altres factors són la pol·lució, els fums de la combustió, hi ha factors genètics i el dèficit de l'enzim alfa-1-antitripsina.
Això és una malaltia genètica, eh? O sigui, el dèficit aquest sí que jo el tinc sí o sí, que el tingui sí. El té, independentment de que després es pugui això empitjorar si afegim aquesta sèrie de factors externs, no? Com el tabac, com la pol·lució, sí. Etc.
Així és.
Tan dolent és el tabac?
Sí. A veure, el tabac produeix la inhalació del seu fum, una inflamació dels bronquis i una destrucció dels envans alveolars. Això explica que els efectes només siguin parcialment reversibles, perquè hi ha un component de destrucció i inflamació crònica. Per això la funció pulmonar perduda no és recuperat. El fum de l'ambient i algunes condicions laborals també poden ajudar a causar la malaltia. També sabem que entre un 20 i un 25% dels fumadors desenvolupen la malaltia, però es desconeixen les causes de la predisposició al desenvolupament d'aquesta.
20-25% vol dir un de cada quatre, eh? És a dir, que un de cada quatre oients que ens estigui escoltant ara, tots els fumadors que sàpiguin que tenen un 25% de possibilitats d'acabar patint aquesta malaltia pulmonar. Eh?
Són els números que es presenten actualment. Tot i que pot ser que sigui un component multifactorial que inclogui elements ambientals com la susceptibilitat individual. El tabac, que tots coneixem, és conegut com una droga legal, conté nicotina, d'acord? Es pot consumir de diverses formes, en cigarreta, pipa, habà, aspirat, mastegat...
Tot és igual de dolent?
En principi, sí. Al món es considera que hi ha 1,1 bilions de consumidors de tabac, segons l'Organització Mundial de la Salut. I es considera que és la causa més gran de mortalitat mundial en l'actualitat, amb 5,4 milions de morts anuals.
O sigui, 5,4 milions de persones que moren cada any podrien no fer-ho si s'eliminés el tabac completament?
En principi, al ser una causa multifactorial, doncs hauríem d'esbrinar i fer estudis per precisar més aquests números.
Però una part important d'aquestos segur que ho podríem solucionar.
S'atribueix al tabac una part important com a causa de la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
Més una cosa que ens ha dit el doctor, que a mi m'ha arribat a l'ànima, això és irreversible, aquests canvis de la funció pulmonar, o com a mínim una part. És a dir, que si jo he fumat 20 anys i deixo de fumar, tot el que he perdut ja no ho recuperaré?
En principi, millore amb el tractament una miqueta, però no es recupera la totalitat.
O sigui, el 100%, com si no hagués fumat mai, ja no ho tindrà.
Amb les dades que tenim actualment, el 100% no s'aconsegueix.
El que sí que passarà és que no continuarà empitjorant si deixo el tabac, oi?
En principi, s'experimenta una millora i es frena.
Vale. Molt bé. A part del tabac, aquestes altres substàncies que ens ha comentat tenen una... contaminacions ambientals, sí. Això, nosaltres aquí tenim la sort de viure a l'Alt Urgell, que no hi ha tanta contaminació com a l'entorn de Barcelona, però tot això sempre té menys importància que el tabac, no?
Sí, les dades actuals és el que sembla.
Aviam, parlem d'un malalt que té una malaltia pulmonar obstructiva crònica. Com li limita molt la vida? Quines manifestacions té? Aquest ofec és realment el pujar i baixar escales, és tot el dia, no puc anar a treballar, és gent que s'ha de demanar la baixa... Com és?
A veure, la majoria dels malalts tenen tos, ¿vale? El que molts anomenen la tos del fumador. ¿Vale? La tos s'acompanya de la producció d'esput, la flegma, que hem dit, que pot ser més o menys blanquinós, pot augmentar de volum, canviar de color quan es produeixen aguditzacions, però el que molesta més a la persona és l'aparició de l'ofec, quan fan activitat física i progressivament van evitant aquelles activitats que desencadenen l'ofec.
És a dir, que quan jo forço una mica més els meus pulmons fent exercici, és quan m'ofego, sí. I conforme avançant la malaltia, cada vegada amb menys exercici m'ofego més.
Sí.
Arriba un moment que aquest ofec et pot limitar les activitats de la vida diària?
Sí, al final l'ofec, que és progressiu, com ja hem dit, es pot manifestar en casos avançats, que quan es fan les activitats bàsiques de la vida diària, com pot ser la higiene personal, el menjar, el vestir-se, siguin molt mal tolerats. El deteriorament de la funció pulmonar, com ja hem dit, és progressiu, per tant, l'empitjorament dels símptomes també ho és.
També és progressiu.
Vale? I a molt, al llarg de l'any moltes vegades coincideix amb infeccions respiratòries, que és el que considerem aguditzacions, que augmenta més la producció de flegma, més ofec, de vegades febre, i aquestes situacions requereixen un tractament específic i de vegades són la causa de l'ingrés a l'hospital.
Perquè quan tenim una sobreinfecció, és a dir, una infecció amb aquests pulmons que ja estan tocats, això pot fer que facin un empitjorament brusc, no? Entenc?
Sí.
És per això que aquests malalts s'han de vacunar de la grip cada any?
Sí. Mm-hmm.
Vale. Com ho podem diagnosticar? Aviam, ens has explicat que això es pot mesurar amb una cosa que es diu espirometria.
Sí.
Què és una espirometria?
L'espirometria ens determina una sèrie de paràmetres que ens diuen com està la funció pulmonar. En funció d'una sèrie de números, podem veure en quin estat de la malaltia pulmonar obstructiva crònica estem.
Això estem parlant d'aquella prova que és bufar un aparell que bufes i et mesura la funció pulmonar, una prova relativament senzilla que es pot fer a l'ambulatori.
Sí, es pot realitzar a qualsevol ambulatori.
Fàcil de fer, tothom la pot fer, això?
Sí, qualsevol persona. Això ens permet veure la gravetat de la malaltia i ho classifiquem en lleu, moderada, severa i molt severa, en funció dels paràmetres.
Dels diferents paràmetres que vagin. El que estem mirant és l'obstrucció a l'aire, no?
Sí.
O sigui, aquesta obstrucció és més o menys severa.
Sí.
Que amb això també mesurem la capacitat del pulmó, és a dir, si cap més o menys aire al pulmó.
Sí.
Vale.
I la funcionalitat d'aquest, del pulmó.
Aquestes espirometries s'han de fer seriades per veure com van pitjorant, o si va millorant, o si es va mantenint, o una vegada tens fet una espirometria aquesta patològica ja...
Normalment es fa una espirometria inicial per a... el diagnòstic, i després es van fent segons l'evolució de la malaltia. Va molt bé per controlar si el tractament posat és efectiu o no.
Perquè amb el tractament té que millorar l'espirometria?
Sí, ha de millorar.
Ara l'he tallat, perdoni, també.
En principi, el tractament és per millorar l'espirometria, però sobretot per millorar les molèsties que té la persona
la qualitat
de la malaltia.
Clar, nosaltres amb l'espirometria el que fem és realment ficar-hi número amb aquesta millora que volem, però el que volem és que la persona s'ofegui menys.
Efectivament.
Doncs, quin tractament hi ha? Com ho hem de tractar, això?
Com ho hem de tractar? En funció de la gravetat...
Més o menys, no? Entenc que suposo que hi ha diversos fàrmacs, hi ha els,
sí,
els pufos que fan inhaladors, entenc que hi ha malalts amb oxigen a casa també... No
en quant al tractament farmacològic, els fàrmacs broncodilatadors, és a dir, inhaladors, d'acord? Tenim agonistes beta-2, anticolinèrgics, que són la base del tractament dels símptomes. Els agonistes beta-2 d'acció curta s'han d'utilitzar a demanda com a medicament de rescat o si els símptomes són ocasionals, i els agonistes beta-2 de llarga durada i els anticolinèrgics de forma regular si els símptomes són persistents.
És a dir, entenc que si jo m'estic ofegant, ara mateix m'ofego, jo faig un puf,
sí,
d'aquest fàrmac, d'aquest inhalador,
de curta durada.
De curta durada.
Sí.
Però si aquest ofec és més mantingut perquè ja estic més... diguem,
es fan de manera
aquesta gravetat pautada, moderada o severa, això ho tinc que fer tots els dies.
Sí, vale. De manera pautada, els beta-2 de llarga durada i els anticolinèrgics. També es pot utilitzar teofilina si els tractaments anteriors no funcionen.
Això és una pastilla?
Sí.
Vale.
Sempre valorant risc-benefici, i també es pot utilitzar corticoides inhalats o via oral en pacients amb estadis de malaltia pulmonar obstructiva crònica avançats.
És a dir, que els corticoides ja els dissem per quan estem en una cosa més avançada, eh?
Sí, que pateixen exacerbacions freqüents, almenys 3 en els últims 3 anys, vale? Important, en l'estratègia terapèutica és que el tractament farmacològic ha de ser esglaonat i s'ha d'adequar a la gravetat de l'obstrucció i dels símptomes i a la resposta del pacient als diversos fàrmacs. La resposta entenem com a millora de la simptomatologia i de la capacitat de realitzar les activitats diàries.
És a dir, jo m'ofego tots els dies, faig un puf,
sí,
i espero un temps prudencial a veure si amb aquest puf m'ofego menys.
Sí.
I a més puc determinar si realment això amb l'espirometria he vist que m'ha millorat.
Sí.
Si m'ha millorat, doncs perfecte. Si no m'ha millorat, afegeixo una altra cosa, no? Pujo un esglaó.
Sí.
Vale.
És així. Després, altres tractaments. La rehabilitació pulmonar. En cas de malaltia pulmonar obstructiva crònica moderada o greu, que malgrat un tractament correcte que inclogui exercici físic continuen limitats per l'OFEC, es poden beneficiar d'un programa de rehabilitació respiratòria que millora la disnea, la tolerància a l'esforç i la qualitat de vida.
Això és anar a veure un fisioteràpia respiratori?
Sí, un especialista en fisioteràpia.
Que fa exercicis per... millorar, com ho fan això? T'ensenyen a respirar una mica millor? Són...
Mobilització de secrecions, augmentar la capacitat que tens fent respiracions repetides i entrenades.
Clar, una de les coses que interessa també és treure, no?, aquesta flema que tenen els malalts, sí, que van traient, moltes vegades es queda dintre els pulmons i el que necessitem és treure-ho cap a fora, no? I això, sí, amb aquests exercicis entenc que és la manera d'aconseguir-ho també, no?
Sí, els malalts amb malaltia pulmonar obstructiva crònica tenen dificultat d'eliminació de secrecions, que millora amb aquest tipus d'exercicis.
Vale.
I també tenim l'oxigen. L'oxigen, que és un conjunt d'activitats que permeten introduir al pacient com a tractament transitori d'una patologia generalment respiratòria. L'objectiu és elevar la concentració en sang i teixits d'oxigen fins a establir una taxa normal. Vale?
És a dir, que aquesta gent, com que no respira bé, amb l'oxigen que tenim aquí mateix, no?, aquí a l'estudi tenim un, sí, oxigen que, si no m'equivoco, és del 21%, no? Llavors el que fem amb aquests malalts és els donem oxigen a concentracions més altes de la que hi ha a l'ambient, sí, perquè ja que els seus pulmons funcionen pitjor, doncs tinguin oxigen suficient amb sang, no?
Sí, a l'elevar l'oxigen que aportem, millorem la seva capacitat i la tolerància a les activitats de la vida, clar, diària.
Però això implica tindre un tubet al nas per on s'aplica l'oxigen, no? Unes ulleres nasals, que en diem, sí, i connectat a una bombona.
Sí, una sonda nasal connectat a una bombona o a un concentrador d'oxigen que s'endolla al corrent elèctric.
Que la gent ho té al domicili, que estos malalts ho tenen al domicili.
Ho té al domicili i que concentra l'oxigen i l'administra a través de les ulleres o sonda nasal.
Va, que deu ser bastant pesadot, això.
Sí, l'oxigenoteràpia, el que es considera com oxigenoteràpia contínua a domicili del pacient, és administrar més de 15 hores al dia, habitualment, als pacients amb malaltia pulmonar obstructiva crònica greu i amb insuficiència respiratòria crònica.
És a dir, pot ser que hi hagi un malalt que durant el dia jo vaig bé, surto a fer les... Bueno, vaig bé, vaig tirant, i a la nit o quan estic a casa és quan m'enxufo l'oxigen, perquè ens entenguem.
I hi ha molts pacients que la major part d'hores són nocturnes, vale, mentre dormen. Sí que és veritat.
Pujo
que
les reserves i em serveix durant el dia.
Sí, sí que és veritat que a vegades durant el dia també és força, clar, útil.
Aquests són aquests malalts que quan tenen la grip, per ficar-nos un exemple, es tenen, sí, que acabar ingressats pràcticament
habitualment,
sempre, no?
Pobrets. Sí.
O fan alguna pneumònia o...
Sí. A veure, hi ha uns criteris per ficar l'oxigenoteràpia, d'acord? Que és que la malaltia estigui en situació estable, vol dir això més d'un mes després de l'última descompensació, amb abandonament del tabac, com ja hem dit, i tractament farmacològic complet, i una pressió parcial d'oxigen en sang arterial, és a dir, mesurada amb una gasometria arterial, una punxada, de 55 mm de mercuri a nivell del mar, o... també una persona en situació estable, també més d'un mes de l'última descomposició, amb abandonament del tabac, tractament farmacològic, una pressió parcial d'oxigen d'entre 55 i 60 mm de mercuri que compleixi una d'aquestes tres premisses: hipertensió arterial pulmonar, policitèmia, això vol dir un hematòcrit més del 55% en homes i major del 47% en dones, o insuficiència cardíaca congestiva.
Jo ara, traduint-ho pels nostres oients, bàsicament, que tinguin l'oxigen en sang baix i estiguin, sí, fotuts.
Efectivament.
Això, la traducció de totes les xifres, que òbviament, sí, els metges els tenim, sempre anem amb els, complim els criteris o...
Bàsicament seria, aquesta la definició més alta.
Molt bé. Tenen que ingressar molt aquests malalts, realment? Són gent que acaben ingressats amb molta facilitat?
No sempre. Inicialment s'utilitza, com hem dit, els broncodilatadors, tant de curta durada com de llarga durada. Si fa falta corticoides, tant inhalats com via oral, també anticolinèrgics, també tenim la teofilina. Si a l'augmentar les tomes d'aquests fàrmacs no aconsegueixen controlar el que és l'agudització i tenim una sèrie de paràmetres de gravetat, llavors és quan aquests pacients s'han de portar, posar oxigen i derivar a un hospital, ah, perquè facin les proves pertinents i, si és necessari, es realitzi l'ingrés i es detecti si en aquest cas s'ha complicat amb una pneumònia,
o
algun altre procés.
Molt bé, se'ns està tirant ja el temps a sobre, l'Àlex ja m'està fent senyals de fum. Per a resumir, el tabac l'hem de deixar segur, no?
Sí, com ja se sap, i com indica a les caixes de tabac, el tabac és dolent per la salut, d'acord? Una de les conseqüències nocives és la malaltia pulmonar obstructiva crònica, però té moltes conseqüències negatives sobre la salut cardiovascular i llavors és un producte que seria desaconsellable deixar-lo.
De fet, a les capses de tabac el que fica és el tabac mata, eh?
Efectivament, el que posa és...
És el que és.
Sí.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies, doctor Fuster. Ha estat un veritable plaer tindre-la amb nosaltres i moltes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
La pregunta de l'oient.
Espai patrocinat per Cal Soldat.
Hi ha un lloc on van viure els dinosaures, amb castells de frontera de l'època medieval, on visitar la col·legiata de Santa Maria de Mur, amb el millor cel de Catalunya, el Parc Astronòmic del Montsec i el Centre d'Observació de l'Univers. Uns vins reconeguts a tot el món, amb una natura i una reserva d'animals i aus coneguda a tota Europa. Un lloc que va estar ocupat pel mar Atlàntic. I al bell mig de tot això, el conjunt rural Cal Soldat, amb la seva història romàntica, el poblet de Collmorter, el Pallars Jussà. Silenci, natura i màgia. Veniu a veure-ho. Contacteu al 620 41 55 36 i a la web calsoldat.com.
Doncs seguim avançant amb la pregunta de l'oient. Ja saben que és aquesta secció que intenta respondre els seus dubtes sanitaris, que perquè nosaltres els puguem contestar ens els tenen que fer arribar. O bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777. Avui contestarem la pregunta que ens ha fet arribar el Miquel Roig. El Miquel ens ha preguntat: a l'escola del meu fill sovint hi ha polls. Puc fer alguna cosa perquè no els agafi? Els polls són els piojos, perquè ens entenguem. Ens ho explicarà i li hem transmès la pregunta perquè ens ho expliqui el doctor Pablo Ercoli. Ell és metge pediatra de pediatria dels Pirineus. Així doncs, doctor Ercoli, què pot fer el Miquel perquè el seu fill no agafi polls a l'escola?
Bueno, muy bien, es una muy buena pregunta, sí, porque la pediculosis es un problema realmente frecuente y aunque parece leve, es muy molesto, sí, tenemos que tratar a los niños. El tratamiento habitualmente lo da el pediatra, sí, y está dado por la loción, que es un medicamento, más las medidas más mecánicas como el peine fino. En cuanto a la prevención, también es muy difícil, ¿sí? Lo que podemos recomendar es revisar diariamente el cuero cabelludo de los niños y evitar el contagio principalmente por peines y otros elementos que puedan rozar la cabeza. Se puede aplicar vinagre también, y aunque no es una medida muy efectiva, no es tóxica.
El Consell de Salut.
Doncs ara que el doctor Ercoli ens ha explicat els polls, la pediculosi, que ha dit ell, que és el nom tècnic, seguim avançant amb el Consell de Salut. Ja saben que és aquesta secció, la tenim patrocinada pels embotits Ubac d'Organyà, que fan una llonganissa colana amb carn magra espectacular. Avui la Montse ens ha preparat uns bons hàbits per no guanyar pes. Aviam, Montse, doncs, t'escoltem, això ens interessa a tots.
Si ja heu fet règim i no voleu tornar a guanyar els quilos que heu perdut, aquí teniu uns senzills consells. Mengeu una mica menys. No heu d'acabar les menjades amb sensació d'estar tips. Feu 5 àpats al dia, 3 principals i 2 de lleugers, un a mig matí i un altre a mitja tarda. Ja sabeu la dita, esmorza com un rei, menja com un príncep i sopa com un captaire. Preneu 5 racions de fruita i verdura al dia, un o dos plats de verdura i 3 peces de fruita. Mengeu també llegums i peix. No abuseu dels dolços ni dels aliments amb greixos saturats, sobretot carns vermelles, mantegues, gelats. Preneu-ho com un premi quan feu esport. Cuineu amb oli d'oliva, preferentment a la planxa o al vapor, menjant poc a poc i mastegant bé. Si teniu set, bebeu aigua. Es recomana d'un litre i mig a 2 litres al dia. Si bebeu alcohol, millor vi o cervesa que altres licors. Feu esport almenys 3 cops per setmana. Camineu cada dia 30 o 40 minuts a pas ràpid. Si no podeu, pugeu o baixeu escales en comptes d'agafar l'ascensor. Aneu a peu als llocs on no calgui agafar el cotxe. I no estigueu asseguts Més de 2 hores seguides al dia. Moveu-vos.
Doncs fins aquí hem arribat, amb aquest nou programa de La Salut, Cosa de Tots. El vostre programa de salut que fem des de la Seu d'Urgell per a tota Catalunya. De fet, per a tot el món si ens volen escoltar per internet. Recordin que per poder contestar els seus dubtes a la pregunta de l'oient ens els tenen que fer arribar o bé a través del mail consultasalut@radiostel.cat o bé a través del telèfon al 93 409 2777. Agrair com sempre la col·laboració de la nostra productora, de la Montse Buera, del nostre tècnic, l'Àlex Galzina, i avui sobretot del nostre convidat, el doctor Fuster, que ens ha explicat molt i molt bé què és la malaltia pulmonar obstructiva crònica i com no hem de fumar si no volem patir-la. Res més, des dels estudis de Ràdio Principat de la Seu d'Urgell els desitgem una molt bona setmana. Com sempre, mengin sa, que ja ens ho ha dit la Montse Buera. Això vol dir esmorzar com un rei, dinar com un príncep i sopar com un captaire. Ens ha agradat molt aquesta frase. Facin exercici i deixin el tabac. Recordi, la salut és cosa de tots. Gaudiu del cap de setmana. Ens trobem dilluns.